Temps de cega, de Magí, Balcells i Balcells. Capítol 26. Nascuda dels francs. 4 mesos i mig després, 23 de gener de 1641, Palau de la Generalitat, República Catalana. El dia havia despertat ennuvolat i extremadament fred sobre la capital catalana, obligant a la gent que anava pel carrer a tapar-se fins a les orelles i a caminar amb precaució per evitar relliscar sobre el fang congelat. Les fonts públiques estaven glaçades. El vent augmentava la sensació de fred i la neu havia collat en les parts més altes de Collserola, produint una estampa d'hivern rigorós sobre el paisatge urbà que convidava a no moure's de la vora de la llar de foc. Mentrestant, dins la cambra daurada del Palau de la Generalitat, 9 dels 10 membres de la Junta de Guerra discutien efusivament sobre els pròxims passos a fer, profundament preocupats i angoixats per la penosa situació en què es trobaven. L'avenç alarmant que l'exèrcit hispànic havia realitzat durant els últims 4 mesos exigia prendre la decisió com més aviat possible per evitar la imminent caiguda de la ciutat de Barcelona. El marquès de Los Vélez, amb 30.000 homes, havia entrat a sang i foc, practicant una carnissada repressió sobre la població mai abans vista, i la por s'havia estès entre el poble, que després de sentir-se triomfant, veia ara venir un exèrcit professional que els faria passar tots per l'adreçador a cop de bastó. D'aquesta manera, la Generalitat intentava garantir per totes les vies que la república recentment fundada tingués viabilitat i pogués perdurar en el temps, mitjançant l'ajut francès, que veient l'oportunitat, havia augmentat el preu del seu favor. Les terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i el Penedès es trobaven ja sota el control hispànic i l'exèrcit de Los Vélez es trobava a Martorell, amb la qual cosa els dirigents catalans estaven nerviosos i dividits respecte a l'estratègia a seguir. Els membres de la Junta de Guerra, discutint a la Cambra Daurada, estaven completament contrariats i no aconseguien posar-se d'acord. Els retrets eren continus, es faltaven el respecte els uns amb els altres. Els dos bàndols semblava que cada cop eren més irreconciliables i la tensió era cada cop més forta. «Però no veieu que no tenim opció?», va cridar Flor d'Espina, desesperat. «Si no haguéssim entregat el diamant a Richelieu tan aviat, res d'això hauria passat», es lamentava Claris. «Si no l'haguéssim entregat, ara tindríem 2 exèrcits conquerint el país, l'hispànic i el francès», va dir Bernat de Boixadors. «Els francesos no han complert el pacte», va dir Fontanella. «Prou que ho sabem», va respondre-li Francesc de Cabanyes. «Però quines opcions tenim? Si no complim amb l'exigència del rei francès, Los Vélez es farà en Barcelona. I sabeu què ens farà a nosaltres? Creieu que ens respectarà la vida? Que no recordeu el que va passar a Cambrils?» «Per dignitat no podem renunciar a la república», va dir Claris amb tristesa, tot mirant a l'infinit. «Hi ha d'haver una altra manera. Si no proclamem Lluís XIII de França com a comte de Barcelona, els francesos en retiraran les seves tropes de Catalunya. I llavors què? Preferiu morir com una república efímera o sobreviure com un principat francès conservant les nostres constitucions?», li va replicar Bernat de Boixadors. Només 1 mes i mig després de la proclamació de la República Catalana, l'exèrcit hispànic havia entrat a Catalunya amb 30.000 homes per venjar-se, ocupar militarment el Principat i anexionar-lo a Castella per dret de conquesta. Provinent de Vinaròs, els terços hispànics van entrar pel sud amb la pretensió de fer-se amb la ciutat de Tortosa, punt estratègic important per la navegabilitat del riu i la connexió amb el mar. Al mateix temps que els castellans entraven pel sud, Roger de Bossost, baró d'Espanant i mariscal francès, entrava al Rosselló per dirigir-se a la batalla contra Los Vélez, tal i com establia el pacte de Ceret segellat entre Catalunya i França. Tanmateix, a Tortosa, allunyada de Barcelona i amb molt poca presència de miquelets, els nobles i el bisbe es van conjurar per facilitar la presa de la ciutat, i aquesta va caure a mans de Los Vélez sense oferir quasi ni resistència. Va ser així com, unes setmanes més tard, aconseguida la ciutat i reabastides les tropes hispàniques pel riu, el marquès de Los Vélez i els seus 30.000 homes van sortir de Tortosa rumb a Barcelona amb la intenció de prendre la ciutat. Si la Generalitat hagués centrat els seus esforços sobre Tortosa en lloc de perdre el temps en tedioses juntes de braços, res d'això hauria passat, va dir Flor d'Espina. Si no haguéssiu marxat tan apressadament a veure el cardenal Richelieu, hauríeu pogut intervenir a Tortosa, li va replicar Fontanella. Just quan els francesos van entrar al Principat per dirigir-se cap al sud a presentar batalla, Flor d'Espina va partir rumb a França amb 3 homes més per fer entrega personalment del diamant de Praga al cardenal Richelieu i complir així amb el pacte de Ceret. Si no hagués marxat a França, els espanyols ja ens haurien passat a tots a sang, va replicar Flor d'Espina. Si no hagués anat a França, Tarragona, el Penedès i Martorell haurien caigut abans i a hores d'ara els castellans ja tindrien Barcelona. Si no haguéssiu anat a França, molt probablement conservaríem Tortosa i no hauríem patit les baixes de la batalla del Coll de Balaguer, ni la massacre de Cambrils, ni la rendició de Tarragona, ni la batalla de Martorell, va dir Fontanella. Malgrat que ambdós exèrcits, l'hispànic i el francès, avançaven respectivament vers el nord i el sud, i que l'exèrcit hispànic, a diferència del francès, havia de prendre les places per on passava, el cas és que l'exèrcit hispànic avançava més ràpidament que no pas el francès. Si Fladespina no hagués anat a França, estaríem perduts, va contestar Bernat de Boixadors a Fontanella. Jo era present al Coll de Balaguer. Jo he vist la magnitud de l'exèrcit hispànic i les seves ganes de sang, i si no comptem amb França ja ens podem donar per perduts. Veient que els castellans avançaven i que els francesos tardarien encara a arribar, Josep d'Ardena i Bernat de Boixadors van decidir plantar cara a Los Vélez amb l'ajuda d'alguns miquelets i dos canons al Coll de Balaguer. Los Vélez havia avançat des de Tortosa, havent de parar al Perelló per la gloriosa resistència que els perellonencs havien mostrat, i seguint endavant a sang i foc per l'Ametlla de Mar fins al Coll de Balaguer. Aquest coll, entre les muntanyes dels Dedals i les Rajoles, s'alçava a la mateixa línia de la costa i separava les terres de l'Ebre del Camp de Tarragona, sent, per tant, un lloc de pas obligat on els 30.000 homes de Los Vélez haurien de travessar en línia a causa de l'orografia, convertint-se així en objectius fàcilment abatibles des de les fortaleses de les muntanyes, controlades per la gent de la terra. L'estret pas del Coll de Balaguer va ser una gran ocasió perduda, va exclamar Aleix de Sentmenat amb indignació. Estava clar que amb 2.000 miquelets no podríem fer res. Qualsevol persona que entengui en l'art militar sap que no podíem enviar tots els miquelets allà, va exclamar Josep d'Ardena. Calia guardar les forces per més endavant. Es tractava senzillament d'endarrerir els terços hispànics i guanyar temps fins que arribessin les tropes franceses. Doncs ja veieu de què va servir, va exclamar Fontanella. Los Vélez va passar el coll sense problema. 240 miquelets van perdre la vida. L'Hospitalet de l'Infant fou saquejada i Cambrils... A Cambrils ja sabem tots què va passar. Després d'entrar al Camp de Tarragona amb l'exèrcit, els 30.000 homes de l'exèrcit hispànic van decidir atacar la vila fortificada de Cambrils, on hi havia 4.000 miquelets aquarterats, i acabar així amb la resistència catalana abans que arribessin els francesos. «Doncs precisament per això!», va cridar Flor d'Espina, donant un cop a la taula. «Per venjar els fets de Cambrils no tenim més opció que atendre la petició de Lluís XIII. Si no el fem compte, els francesos no ens ajudaran. Abandonaran Catalunya, la victòria serà pel rei de les Espanyes i tota la revolta catalana no haurà servit per res!». M'agradaria pensar que Cambrils no va ser bombardejada durant 5 dies per res. M'agradaria pensar que els 1.100 miquelets que hi van morir no van morir en va. De nosaltres depèn. Escoltant aquelles paraules, tots els presents es van somiar en silenci, en record de les víctimes d'aquella macabra massacre. La ciutat de Cambrils va ser assetjada per 30.000 homes i bombardejada amb 25 canons durant 5 dies, fins que el comandant dels miquelets en batalla, Antoni d'Armengol, baró de Rocafort de Queralt, va pactar amb Los Vélez la rendició i capitulació de la vila a canvi que les tropes castellanes respectessin la vida dels habitants i les seves pertinences, així com la dels soldats encarregats de la defensa de la plaça. Però, un cop obertes les portes de la muralla, el marquès de Los Vélez no va complir la seva paraula i es va produir una terrible venjança que, per sempre més, quedaria gravada en la memòria dels catalans. Los Vélez va ordenar desarmar els miquelets, assegurant-los que no hi hauria represàlies. Però, a mesura que anaven sortint per les portes de la muralla, aquests eren executats a discreció pels castellans, sense pietat ni compassió. Així, amb 1.100 miquelets regant el terra amb la seva sang davant les portes de la muralla, Los Vélez va ordenar saquejar la vila i aplicar la pena capital als comandants i als polítics de la vila, mitjançant el procediment del garrot vil, un collar de ferro que, per mitjà d'un cargol, estrenyia el coll del reu fins a provocar-li la mort per asfíxia. Després, per escarni i exemple, els cadàvers dels executats per garrot vil van ser penjats al llarg del perímetre de la muralla i l'exèrcit de Los Vélez va avançar cap a Tarragona. «Voleu fer el favor de no parlar amb l'estómac?», va dir Bernat de Boixadors. «Els francesos no han complert el pacte», va cridar Aleix de Sentmenat. «Com sabem que ho faran ara?». «Us recordo que hi ha 2.000 francesos lluitant amb nosaltres a Martorell», va dir Flor d'Espina. «I jo us recordo que els francesos van entregar Tarragona a l'enemic i després van abandonar el Principat, saquejant diverses viles de camí a França», va sentenciar Fontanella. Quan Los Vélez va arribar a Tarragona, el baró d'Espenant, el mariscal de cap de l'exèrcit francès, ja s'havia apoderat de la ciutat, però, per sorpresa dels catalans, el baró d'Espenant va fer entrega de la ciutat i va marxar amb el gruix del seu exèrcit de retorn a França, deixant tan sols a 2.000 soldats en sol del Principat per ajudar els miquelets. Poc temps després, els dirigents catalans van rebre una missiva de Lluís XIII, on els deia que no enviaria més reforços fins que li investissin comte de Barcelona. Així, amb l'exèrcit francès en retirada, Los Vélez va avançar pel Penedès fins que els miquelets i els 2.000 francesos van decidir plantar cara a Martorell. De sobte, es van obrir inesperadament les portes i va entrar el diputat Tamarit, vestit amb la indumentària de guerra i amb sang resseca sobre la part dreta de la seva cara. Va avançar amb lentitud, tot mirant amb llàstima els seus companys allà reunits, van retirar una cadira, es va seure mentre s'agafava un got de vi, va fer un glop i va dir: «Hem perdut Martorell». «Com?», va dir Claris, alarmat. «Ha estat una carnisseria», va exclamar Tamarit. «Quantes baixes?», va preguntar Fontanella. «Uns 400, sense comptar la gent del poble», va dir Tamarit. «Com?», va dir Flor d'Espina. «Quants homes teníem?», va preguntar Claris. «Entre nosaltres i els francesos teníem uns 8.000 homes, 800 cavalls i 4 canons», va dir Tamarit, mentre se li escapava una llàgrima d'impotència. «Però tot ha resultat inútil. No hem tingut més opció que la retirada». «En retirar-nos? 8.000 homes i 2 canons, i a la que en perdem 400 en retirem?», va dir Aleix de Sentmenat amb indignació. «Però com és possible?» «Els castellans eren 30.000 i tenien 24 canons», va cridar Tamarit. «Hem bombardejat la vila durant 2 dies. 2 dies! No podeu ni imaginar-vos el que això significa. La gent veia com les seves cases es destrossaven i com els seus fills morien esclafats sota les runes. Els vilatans ens imploraven que ens rendíssim, i això és el que hem fet avui al matí. Però l'Esbelet no ha respectat els acords de la capitulació i un cop dins la vila ha començat a atacar els nostres homes i a tot el qui estigués allà enmig. No hem tingut més opció que fugir pel pont del Diable mentre els francesos ens cobrien amb l'artilleria. Després, l'Esbelet ha saquejat la vila sencera i ha donat mort a unes 50 persones, entre elles el batlle de la vila i tots els jurats. El fill de la gran puta els ha degollat en públic i ha penjat els caps en piques a l'entrada de la vila. «Desgraciat!», va exclamar Fontanella. «Sembla mentida», va dir Claris, pensant en veu alta. 30.000 soldats a les portes de Barcelona i ni un sol soldat a Portugal». «Espanya es desmembra», va exclamar Aleix de Sentmenat. «Castella no pot fer front a les dues revoltes alhora», va dir Flor d'Espina. «La major part dels terços són a Flandes i des de la derrota naval de les Dunes, la monarquia hispànica no té una flota suficientment gran com per embarcar els terços rumb a Portugal. A més, crec que per Castella, Flandes i Catalunya són prioritaris a Portugal». «Catalunya prioritària a Portugal?», va dir Aleix de Sentmenat. «Catalunya és un territori pobre i despoblat, un racó del Mediterrani, mentre que Portugal és un immens imperi colonial amb un importantíssim pes comercial. No ho entenc». «És fàcil d'entendre si un pensa en mentalitat castellana. Honor castrense i aires de superioritat i grandesa», va sentenciar Fontanella. «Abans deixar perdre un imperi colonial que regalar un pam de terra a l'enemic francès. És qüestió d'orgull militar més que d'intel·ligència política el que mou l'estratègia de Castella. Imagino que la seva supèrbia els porta a pensar que primer s'ha d'assegurar Catalunya, que la poden perdre a mans dels francesos. I després sempre seran a temps de resoldre la qüestió portuguesa, ja que, al cap i a la fi, Portugal està arraconat a la península, envoltat per Castella, i només pot rebre suport per mar». Aprofitant que el gruix de l'exèrcit es trobava lluny de la seva frontera, els portuguesos s'havien alçat en favor de la restauració de la independència, el dia 1 de desembre. Un grup de nobles va ocupar el Palau Reial de Lisboa i van llançar per la finestra a Miguel de Venceslau, el secretari de la virreina. 5 dies després, els nobles proclamaven el duc de Bragança com a rei de Portugal i el dia 20, el rei Joan IV de Portugal jurava la protecció dels furs del regne a les Corts. «Anem al que importa», va dir el president Claris, tot dirigint-se a Tamarit. «Els francesos no enviaran més reforços si no investim a Lluís XIII com a comte de Barcelona». «Però això suposaria renunciar a la república», va dir Tamarit. «Exactament», va respondre Claris. «Però Flor d'Espina i Espínola ens van assegurar que el diamant deia que ens convertiríem en república», va dir Tamarit. «Ja ho som, una república», va dir Claris. «Una república que haurà durat 4 mesos?», va dir Tamarit, perplex. «Espínola i Flor d'Espina tenen interessos posats a França», va dir Aleix de Sentmenat. «És evident que ens han mentit». «Com goseu?», va dir Flor d'Espina alçant-se. «El mateix Galileu en persona em va dir que Catalunya seria una república i m'ho va dir abans que Espínola ens expliqués res. El text no deia res més, no especificava quan ni durant quant temps. Però al marge d'aquest text, el que sí que assegur és que sense els francesos caurem en mans de Castella i llavors no serem ni república ni principat. Això no ho sabeu. Podríem guanyar sense els francesos. No seria la primera vegada», va dir Fontanella. «Menys teniu la força dels catalans». «Prou!», va dir Claris, cridant. «Tornem a votar». «D'acord», va dir Fontanella i Josep de Biure alhora. «Responeu sí, no o abstenció a la meva pregunta», va dir el president. «Esteu d'acord en proclamar Lluís XIII de França com a comte de Barcelona?», va preguntar Claris, tot senyalant a Aleix de Sentmenat. «No», va respondre Aleix de Sentmenat. «Don Bernat de Boixadors», va anunciar Claris. «Sí», va respondre Bernat de Boixadors. «Don Francesc de Vilaplana», va anunciar Claris. «Sí», va respondre Vilaplana. «Don Francesc de Cabanyes», va anunciar Claris. «Sí», va respondre Cabanyes. «Don Josep d'Ardena», va anunciar Claris. «No», va respondre Ardena. «Don Francesc de Tamarit», va anunciar Claris. «No», va dir Tamarit. «Don Joan Pere Fontanella», va anunciar Claris. «No», va anunciar Fontanella, tot alçant-se solemnament amb la mà al pit. «Don Ramon de Guimerà», va anunciar Claris. «Sí», va respondre Guimerà. «Don Josep de Biure i Margarit», va anunciar Claris. «Sí», va anunciar Flor d'Espina, tot alçant-se solemnament amb la mà al pit i mirant a Fontanella de forma desafiant. El president Claris es va alçar i va dir: «Catalunya va néixer sota la protecció dels francs en temps de Carlemany, fa més de 700 anys. En certa manera es podria dir que Catalunya és filla de França, i malgrat que durant molt de temps han estat barallades, ara les circumstàncies històriques ens forcen a retornar els braços de la mare per seguir en vida». Una llàgrima de pena va regalimar per la galta del president. «Així que, amb el meu vot, que és positiu, la Junta de Guerra ha decidit per majoria investir a Lluís XIII de França com a comte de Barcelona. Pertoca ara informar la Junta de Braços perquè prengui la decisió definitiva».
Temps de Sega, de Magí, Balcells i Balcells.